menores, jugando con menores, policías, proxenetas y extorsionadores. Ronaldinho se ha tenido que marchar, se ha bebido los cubatas de toda la ciudad. No tengo a nadie a quien admirar, no tengo ídolos a quien imitar. Tampoco encuentro en el cine ni en el rock and roll héroes decentes para mi generación que me conviertan en un hombre mejor. No quiero ser Clint Eastwood ni James Bond, no quiero ser Brad Pitt ni Rolling Stone, no quiero ser Chuck Norris ni Nacho Vidal, prefiero ser un Don Johnson en Barcelona Vice.
Ja ens donen moltes pistes amb això de quiero ser un Don Johnson, no Clint Eastwood ni Nacho Vidal, i sobretot a Barcelona Vice. Ells són els Don Johnsons, els encarregats de donar el tret de sortida del Mou de Tardor 2011, precisament al ritme santcugatenc. Avui estem amb una part d'ells. Molt bon dia, Job Vives.
Què tal, bon dia.
Molt bon dia, Bruno Alonso.
Bon dia.
Són veu i guitarra elèctrica, però sou alguns més a la formació. Job, quins més?
Doncs sí, completa la formació el germà del Bruno, el Marcel Alonso, que també toca la guitarra i amb el qual estem des del principi en aquest projecte, i també tenim a l'Edu, que és baixista i és santcugatenc, i en Josep Atuel, de Mataró, i bateria.
Com comença aquesta història? És una història, sembla, premeditada, no? Allò d'anar de xicos guapos, de gigolós, de Barcelona Vice, Miami Vice, corrupció en Miami, hi ha alguna cosa aquí? Com va sorgir? No sé, m'ho imagino un dia de copes o sopant o...
Bueno, de hecho, hemos mejorado un poco, antes éramos un poco peor todavía, pero bueno, hemos puesto un poco más los pies en el suelo, la música ha arreglado un poco nuestra vida porque no sabíamos muy bien lo que hacer. Esto ocurrió todo un verano en que mi hermano Marcel y yo estábamos un poco apartados de la música por malas experiencias anteriores y nunca habíamos pensado en tocar juntos porque nos matábamos, nos llevábamos muy mal. Y un día surgió la idea de hacer alguna cosa juntos. Yo le pregunté si él seguía componiendo, me dijo que sí, él me preguntó si yo seguía componiendo. Y dije que sí, que tenía algunas locuras. Tenía algunas locuras en la cabeza, sí. Y dijimos, bueno, pues busquemos un cantante y vamos a probarlo. Y dijimos, no va a funcionar, nada, nos seguiremos peleando. Y nos encontramos a Job, que nunca había cantado así en serio en un grupo, pero tenía toneladas de ilusión. Y lo probamos, funcionó y dijimos, adelante.
Jo, no havies cantat mai i et vas llançar a la piscina.
Bueno, jo soc de família de músics i a casa sempre hi havia hagut música. I els projectes que havia tingut aquí a Sant Cugat, quan jo estudiava, doncs més o menys mai havien sigut tan serios. El més serio, de fet, va ser Escamarlans, i jo vaig cantar amb els proto-Escamarlans als principis dels principis, quan teníem 14 anys. I ja està, ells van seguir pel seu camí, jo vaig seguir pel meu i no... Allà es va quedar la col·laboració. I després un altre grup per aquí, Sant Cugat, tampoc va sortir del local d'assaig. Vull dir que en realitat mai havia arribat a presentar cap proposta sobre un escenari fins que vam presentar Don Johnson.
I sempre com a cantant? Perquè Escamarlans...
Sí. En aquell moment també, Escamarlans també vaig anar com a cantant.
Déu-n'hi-do, un estil ben diferent.
Molt diferent. En aquella època inclús era més diferent del que va acabar sent, vull dir.
Et van explicar el projecte, et va agradar la història...
Bueno, no, en realitat no hi havia un projecte, hi havia unes cançons. El projecte el va anar definint la nostra personalitat i la que es veia reflectida en les cançons, no? Però hi havia, bueno, una afinitat entre tres tios que ens vam conèixer i vam dir, hòstia, més o menys tenim una manera semblant de veure la vida. En realitat jo sempre explico que no ens haguéssim conegut si a mi i el Marcel no ens hagués rebutjat la mateixa noia. En una època en què ens anava tot molt bé amb les noies i de sobte ens vam trobar allà amb un mur, hòstia, aquesta tia, hòstia. I la tia ens va dir, no, aquí no... Però te voy a presentar a un tipo que es igual que tu. I així vaig conèixer el seu germà, el Marcel.
Déu-n'hi-do.
I em van ensenyar les seves cançons i a mi em venia molt de gust cantar-les.
I la xica me la terminé llevando yo. No, és mentira.
Hauria sigut ja...
Bruno, aquelles cançons són l'origen d'aquestes? Són les mateixes? Aquelles cançons que tenies amb el teu germà?
Sí, hi ha algunes cançons muy viejas, muy, muy viejas, que estaban como guardadas en un cajón y que aguantaron el paso del tiempo y que están en el disco ahora, como Mala Mulata, por ejemplo, y...
Una protoversión de Barcelona Playboy.
Sí, también hay...
Una primera versión de Barcelona
Playboy. Sí, yo tenía ideas de la letra de Barcelona Playboy hace mucho tiempo y fueron, fuimos puliéndolas hasta que salió esto.
Clar, evolucionar, evidentment que ho heu fet. Nosaltres, per exemple, una de les coses que recordem vostres és que vau guanyar el segon Illegal Festival, a Barraques vau tocar, i el vostre estil també ha evolucionat, no?, d'alguna forma, des de llavors.
Sí, també...
Us heu professionalitzat, de cop.
Bueno, de cop.
No vol dir... Esperem estar mejorando un poquito.
No, no vol dir que no fóssiu professionals, però sí que us hem vist diferents.
Clar, vulguis que no, les diferents experiències que hem anat acumulant doncs, ens han portat a professionalitzar-nos, i també algun canvi en components també ha fet que la nostra música giri cap a un cantó com un altre, inevitablement, no? Perquè a cadascú li agrada un tipus de música i acaba portant allò al grup. I abans teníem un bateria que era molt més funkero, que és el Fuki, que es va despedir a l'Illegal, precisament. I a partir d'aleshores hem començat a treballar amb el Jazé, que és de Mataró, i
és més
un
rock.
I és un rockero de pro. Sí. I es veu reflectit en el disc i en els concerts.
Sí, el grupo básicamente es una banda de rock. Lo que pasa es que nos gusta picar de diferentes estilos un poquito. Nos gusta tocar un poco el funky, un poco el blues, un poco el pop, porque mola mucho.
Per cert, abans dèiem, no m'agradaria semblar-me a Clint Eastwood, ni a Nacho Vidal, ni res. Per què Don Johnson's? Barcelona Vice, no? Us agradava molt aquesta sèrie?
Tu contestes a Don Johnson i jo contesto el perquè de Barcelona Vice.
Val. Va, jo, repartiu-vos la feina.
Val. Don Johnson, sí, per nosaltres significava una icona... que ens feia molta gràcia, d'un tipus de mascle, potser ja una mica passat de moda, un tio que amb molt morro, que feia les coses a la seva manera, malament, i sempre li sortien bé, i que no tenia complexes, un playboy també, i bueno, un tio que ens semblava un bon referent de xuleria, però un tio simpàtic, xul simpàtic, amb estil, amb gràcia i amb carisma, i ens feia molta gràcia identificar-nos amb aquest personatge, que tan poc de moda estava ja doncs, als mitjans dels 2000, no? Aquest rotllo així, hòstia, és que tothom havia de ser,
no?,
com, tothom havia de ser com molt autoconscient i molt dramàtic, i aquest tio, en canvi, era un hedonista, i la nostra música també ho és, i crec que nosaltres també ho som, i ens agradava, d'alguna manera, identificar-nos amb aquest icona.
Barcelona Vice.
Barcelona Vice. Bueno, a lo largo de la historia de la música han habido muchas ciudades que se han convertido en un icono, y hay artistas que han hecho carrera pues escribiendo sobre las experiencias de su ciudad, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Barcelona es nuestra ciudad. Y para escribir canciones has de ser un poco un narrador, y para ser un narrador has de observar lo que pasa a tu alrededor. Entonces pues te das un paso por Barcelona y ves lo que ocurre aquí. La falta de referentes, bueno, estamos en una época en que el fútbol es una religión, que los futbolistas son un poco menos que dioses, y un poco ocurre así que la gente, pues, es de lo que habla la canción básicamente, de una falta de referente, y que se ha de buscar un poquito más, ¿no?, en uno mismo, de intentar imitar.
Y precisamente al final aquest, prefiero ser un Don Johnson en Barcelona Vice, en realidad es una reivindicación personal, de prefereixo ser el que
del
yo
que
soc,
som,
¿no?
Sí. Vosaltres us presenteu una mica com a gigolós, ¿vale? De fet, teniu Barcelona Playboy, que amb el videoclip, que ara en parlarem, i a més bastant identificats amb personatges i tal, a l'explicació que feu, un model que canta, un model de televisió, no?, que canta, l'explicació de promo, diguem. Sou així?
Lamentablemente es todo verdad.
No,
lamentablemente es la realidad, somos así de verdad.
És cert. L'únic que no hem arribat mai, suposo, és a cobrar per sexe, de forma directa. Però indirectament.
Però hemos conseguido muchas cosas por sexo, muchas. Para el grupo también.
Para el grupo muchas también.
Déu-n'hi-do. El vostre pas per Eurovisió, no dic que estigui relacionat, amb el que acabem de dir. El vostre pas per Eurovisió...
Està relacionat.
Ara m'ho explicareu, si es pot, en aquest horari, a la una del migdia, però vau arribar fins a semifinals. És una fita molt complicada, perquè no sé quanta gent es va presentar, però...
Es consta que unes 1.800 propostes.
Déu-n'hi-do. Com va ser aquesta experiència? Com us vau plantejar? Presentem-nos a Eurovisió per provar, per...
Mira, va ser una cosa que...
Si te decimos la verdad,
sí,
tendremos problemas.
Sí.
Vale.
Només et puc dir que no va ser una cosa que realment va sortir de nosaltres. Simplement ens va proposar, arribats a un punt, gent que ens coneixia, doncs podeu presentar-vos a Eurovisió, aquestes coses. I vam decidir tirar-ho endavant, vam fer, això sí, vam fer una proposta que la gent doncs, lliurement va votar i va quedar entre les preseleccionades, que eren 30 en un principi, i d'allà vam anar passant gales i jo sí, l'experiència és sempre agridolça, perquè anar a la tele amb música gravada, amb versions, per un grup amb una proposta com la nostra, que és com molt personal i que sempre és des de temes propis des del primer concert, és complicat. Però, per altra banda, és una experiència divertida, t'obres portes, gent et coneix. Bé, potser si ara ens tornés a sorgir l'oportunitat ja no sé si ens hi presentaríem, però en aquell moment va estar bé i va ser útil, va ajudar a acabar coses que estaven per acabar.
Sí, vau veure la resposta, no?
Sí, las abuelas estaban contentas también, la familia. Ay, que la vecina me ha dicho que te ha visto, que estabas muy guapo. Sí, bueno, estuvo bien eso.
I el videoclip una mica està relacionat, no? El vostre pas per Eurovisió, el vau conèixer allà?
No el vam conèixer allà, el realitzador, però suposo que el nostre pas per Eurovisió va ser una mena de catalitzador o d'accelerador. Va ser com, val, ja veig el projecte d'aquesta gent, és una cosa seriosa, és una cosa amb cara i ulls i m'hi vull implicar, i vull implicar. Possiblement, si no haguéssim passat per Eurovisió, no hagués sortit ni la finançació pel videoclip ni la possibilitat de treballar amb un equip tan professional. Vull dir que per això és pel que més contents estem, realment.
El videoclip que ja es pot veure al YouTube, tothom que vulgui anar al perfil de Don Johnsons, en plural, podrà allà localitzar doncs, tota la informació del grup de Don Johnsons i també aquest videoclip. Està molt ben rodat, té un molt bon plantejament, tots feu d'actors, no? D'alguna forma feu de gigolós.
Sí, això va ser una premissa de les que vam posar nosaltres, no? El hecho de que volíem presentar el grup, que no fos un cantant, perquè en unes prèvies primeres versions hi havia...
Eres tu el protagonista,
sí, el protagonista, no? I vam dir, no, ens volem presentar com a grup, com sempre hem intentat fer, i com a Eurovisió també vam voler fer, Don Johnsons, i volíem sortir tots i explicar tots una història.
El disc que es presenta ara mateix, al setembre, s'ha presentat, però ja porta gairebé un anyet, no, gravat?
Oye, yo para fecha soy malo, yo.
Jo he llegit que
el disc el vam enregistrar a l'octubre.
Octubre del 2010.
Del 2010 el vam enregistrar i hi havia sessions, també es van aprofitar sessions que havíem fet a l'estiu anterior inclús.
Déu-n'hi-do.
Però aquestes coses sempre van lentes i el vam mesclar a Bogotà, a Colòmbia. I això va alentir molt tota la postproducció del disc.
Pregúntale a tu novia.
Bueno, fue una idea mía. ¿Qué quieres que te diga?
No ho sé, per què?
¿Lo entiendes?
Sí, bueno, no ho sé. Si no conoces... ¿Parelleu vosaltres?
Si no conoces a los Don Johnsons, puede ser que el título no sea muy preciso, no tenga mucho sentido, pero si nos conoces, bé, ves un poco qué quieren decir.
Amb això que em deies de que us volíeu compartir una mateixa noia i tal, començo
no,
a entendre.
No, va más por el rollo de hacer enemigos, no sé.
Déu-n'hi-do. Entre vosaltres us respecteu, no, per això?
Pues, sorprenentment mai hem tingut el més mínim problema.
Bueno, sí, no hay problema.
Per aquest tema, no. Per temes musicals n'hem tingut molts i els que ens falten.
No, musicalmente nos matamos. Ahora por mujeres, bueno, también hay... ¿Lo digo o no? Vamos a perder fans.
Déu-n'hi-do.
Hay solo dos solteros en el grupo, o sea que...
Ay. No direm qui.
No, de hecho, sí, vale, no guardaremos el secreto de sumario. Cuando estábamos más solteros, teníamos más fans en los conciertos.
Allò que diuen
eran más divertidos. Te va a matar tu novia, te va a matar.
No por eso, por el hecho de irte escondiendo y tal, y eran más divertidos. Pero no
estamos en la música para ligar, Ligar ya ligábamos antes. Estamos aquí por el rock and roll.
En realitat veig que la vostra filosofia la porteu a la vostra vida real i a les vostres actuacions.
És que la nostra filosofia surt d'això.
Sí, jo no soy un guitarrista, jo soy...
A ver, ¿cómo te definimos ahora?
Déu-n'hi-do.
Sí, no.
Preparem una consulta.
Un playboy que toca la guitarra, no un guitarrista que se ha puesto el la carreta de playboy. Sí, estoy, no sé por qué estoy con los Don Johnsons, porque... Sí, porque en parte llevo dentro esto de hacer canciones y Job, ayúdame. ¿Por qué?
¿Por qué estás en los Don Johnsons?
Sí. Con una vida... Es que, claro, es que muchos de nosotros no somos músicos a la clásica usanza. El batería, el bajista, sí.
Sou autodidactes.
Pero, sí.
Bueno,
tú en el teu caso...
Sí.
Entonces escribimos más desde la vida, desde el corazón, que desde la técnica muchas veces, ¿no?
¿D'on veuen las vuestras influencias?
musicals. Del rock, sí, del, sí. Del rock and roll més clàssic, bevem tant en la forma com en el fons, en realitat. A mi m'influencia sobretot un concepte de l'espectacle i de fer música i de fer show que trobo que avui en dia potser no és molt, no està molt de moda i que sí que és dels 70, inclús també dels 80. Tot i que dels 80 musicalment no tenim moltes influències, sí que el concepte de posar en escena un espectacle, que la gent s'ho passi bé, que es diverteixi, que s'oblidi dels seus problemes i que sigui una celebració de la vida, de les coses que ens agraden, de la vida, de sortir, de, del sexe i de passar-ho bé.
O sigui, el directe és molt important per vosaltres.
Sí, Job tiene muy claro eso. Tiene, es un muy buen showman y tiene muy claro que a veces con la música no es bastante. Más ahora mismo como está la música, que hay tanta oferta y que está tan difícil la cuestión. Entonces, él le da un plus más al concierto.
Per cert, parlant de directes, com us plantegeu el Mouta? Teniu alguna sorpresa? No sé si me l'explicareu. Teniu alguna cosa preparada? El repertori, com a mínim, serà el disc... Suposo un repàs del disc, no sé si caurà alguna versió o alguna, algun tema d'aquells que estan
acabamos de saber que no podemos saltar des del escenario abajo al público, con lo no. Que se nos ha fastidiado la mina, es broma.
No, el concert del Mouta ens fa molta il·lusió perquè fa molt temps, per diverses coses, per diverses circumstàncies, que no podem fer un concert de llarga durada. Perquè de vegades toques amb altra gent, toques en festivals o en coses així i no et deixen tocar molt. I al Mouta tenim moltes ganes de presentar el disc i tenim moltes ganes d'ensenyar cosetes noves en les que estem treballant, algunes d'elles que tot just estem...
Sortides del forn.
Sí, sí. Ahir mateix estàvem acabant de preparar l'última novetat que presentarem al Mouta, que segurament serà bastant nua encara, que és una cançó que a mi em fa molta il·lusió presentar perquè és molt, 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 molt xula, que ha fet el Marcel, el germà del Bruno.
O sigui que seran temes que possiblement aniran a la segona aventura discogràfica.
Sí, de fet,
segur.
Segur, sí, sí, hi ha material ja del segon disc, segur.
No sé si us esteu plantejant ja un segon disc o voleu moure aquest.
Todavía le queda un poco de cuerda a este. Sí. Está casi, estamos empezando casi con este fuerte.
Sí, bé, acaba de sortir ara.
Sí, sí. Estamos...
Tot just uns dies. El futur de la formació, no sé com la plantegeu.
Doncs ara mateix el que tenim en agenda és intentar moure aquest disc al màxim possible i estem pendents de poder-lo ensenyar fora de Catalunya també, que bueno, la nostra proposta en realitat és en castellà, no per poder-la exportar sinó perquè parlem en castellà entre nosaltres, vull dir que però que es pot exportar i estem pendents de que surtin cosetes a fora treballant amb una promoció, amb una agència de promoció i començant a moure això.
Mm-hmm. Abans parlàvem de la teva relació amb músics de Sant Cugat. Com veieu la música a Sant Cugat? Possiblement tu en sabràs més, jo.
Home, bueno, i ells, la veritat que està... Que
esteu bastant endinsats, sí, no?
Jo estoy alucinado de las iniciativas que hay aquí en Sant Cugat con la música, de las oportunidades y de los superbuenos músicos que hay aquí.
Sobretot és això, jo no sé si és la cantera d'aquí del Casal de Cultura quan donaven classes de guitarra, però hi ha un nivellón de músics molt, molt fort, com ens estem trobant també a Mataró, ara que tenim el bateria de Mataró, és un perfil similar, vull dir, el jovent a Barcelona suposo que les opcions d'oci i d'anar-se'n allà amb 14 anys de festa són diferents. Jo quan tenia 14 anys aquí a Sant Cugat ni em plantejava anar a una discoteca i anàvem als concerts a l'Espai Jove cada divendres i d'allà han sortit no deixem de veure bons músics que surten de Sant Cugat en projectes serios i molts d'ells quedaven amb mi a la plaça a les tardes allà.
Us torneu a trobar.
A Doctor Galtés.
Sí, eso es la clave, porque aquí en Sant Cugat estaban ahí con la música todo el día, pim pam, nosotros en Barcelona, detrás de las turistas como tontos, perdiendo energía y todo. Y luego, claro, luego el guitarrista más malo de Sant Cugat es mejor que el mejor de Barcelona. Entonces dices, ostras, ¿qué he estado haciendo con mi vida, no?
Tot té una visió així pel Bruno, jo veig.
Estoy dando un poco de juego, ¿no?
Doncs, nois, us deixo anar a practicar, anar a assajar per preparar-vos pel Mouta. Moltes gràcies per venir a Cugat.cat i explicar-nos la vostra música, el vostre projecte i molta sort amb el disc. Si us sembla, he pensat que ens quedem amb Fiesta Loca, perquè es preveu que serà una festa, no?
Perfecte, sí, està molt bé.
El concert del Mouta, doncs ens quedem amb Fiesta Loca, és el segon track de Pregúntale a tu nòvia. Us convidem a tots a les 11 de la nit al Casal de Mirasol divendres. Ya es de día, llevo gafas de sol, solo tengo a...
Algo un flash de la noche anterior. Empezamos bebiendo en un pub irlandés, seduciendo a unas flacas, mejorando el inglés. Bien, money for nothing en el altavoz. Mezclé tres cervezas, seis whiskies y un ron con el look rompedor de un psycho killer muy pop. Pero hay una frase que logré recordar antes de que todo empezara a rodar. Ven a bailar conmigo all night long. Para casi acabar. Pero hay una frase que logré recordar.